Són les 4 i 6 minuts. Comencem aquí la segona hora del nostre Tot anirà bé, en aquesta tarda de divendres, en el que mirem per la finestra i, efectivament, veiem aquest sol que cau i veiem una altra cosa ben interessant, no? Carrers amb molt poca gent, perquè, havent segut la majoria, els que s'ho poden permetre o bé estan a casa, o bé al bar, o a uns grans magatzems, o allà on sigui, no? Però això sí, fugint dels carrers, i en el cas d'haver de sortir al carrer, anant per l'ombra, que és l'única cosa que podem fer. Jordi Soler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
És el canvi climàtic, no?
Això és que estem al juliol, i al juliol ja acostuma a fer calor, oi? Però últimament és una calor molt intensa i és preocupant, perquè no és només la calor, és la manca de pluja, el perill d'incendi, i per tant, a més, jo ahir estava a Brussel·les no fa aquesta calor, però déu-n'hi-do, és a dir, fa una calor que tampoc és normal, i he vist que la setmana que ve arribarà a 38 graus a Brussel·les, per tant, evidentment és canvi climàtic.
Déu-n'hi-do. Jordi Soler, ho saben vostès, és eurodiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, és el vicepresident del grup parlamentari dels Verds. És el que dèiem, no? Efectivament, sembla que tota l'atenció en aquests moments està mirant en aquesta direcció, no? Estem veient grans glaceres que cauen, ens estem adonant que estem assolint rècords tèrmics, estem veient com no hi ha primavera, no hi ha tardor, passem del fred al molta calor. Aquell llenguatge de cosins que negaven aquestes coses sembla que va quedant de mica en mica desterrat, no?
Sí, perquè l'evidència ja és molt gran, diguéssim, no? Realment, qui encara pensi que això no és un canvi climàtic, realment és que és molt tossut, no? I sí que fa uns anys encara hi havia una certa resistència d'alguns sectors polítics, no? A nivell científic era bastant hi havia bastant consens, però a nivell polític encara hi havia algú que posava en dubte, no? Jo crec que avui s'ha de tenir molta tossuderia per seguir posant en dubte. Canvis climàtics n'hi ha hagut durant la història del nostre planeta, n'hi ha hagut diversos, no és el primer i no serà l'últim. La diferència és que aquest és el primer provocat per l'activitat humana, i per això hem de rectificar i hem de canviar com fem les coses, com produïm, com ens desplacem, perquè realment ho estem veient, no? Dur a terme una activitat diària normal amb aquesta calor, i hi ha llocs que encara és pitjor, és complicat.
Dic jo que estar en aquests moments a Europa és un balcó privilegiat des de molts aspectes. Anirem parlant en els propers minuts. Un és l'energètic, efectivament. Mm-hmm. No? Ara que s'està parlant tant de la necessitat de dur a terme aquesta transició cap a energies netes, mm-hmm, acabant de terminar l'energia nuclear, una energia neta, una energia verda, no s'ha cridat l'atenció, no?
Sí. La setmana passada vam tenir ple a Estrasburg, no? I teníem l'oportunitat d'aprovar una objecció, que es diu en termes parlamentaris, no? Que és, ens oposem, no? Des del Parlament teníem l'oportunitat d'oposar-nos a la decisió de la Comissió Europea, presa gairebé amb nocturnitat i alevosia els dies de Nadal de l'any passat, en el sentit de considerar les inversions en nuclear i en gas com a inversions sostenibles per poder tenir unes condicions financeres més favorables, no? No vàrem arribar a la majoria que necessitàvem per bloquejar això, i per tant aquesta decisió tira endavant. Jo crec que és difícil poder entendre com classifiques inversions, per exemple, en centrals de cicle combinat o en plantes regasificadores com a activitats sostenibles. És a dir, pots classificar de moltes maneres, però com a activitats sostenibles no. I la qüestió de l'energia nuclear, evidentment, el gran problema són els residus nuclears i els milers d'anys, no, que dura la radioactivitat, i per tant és evident que des d'aquest punt de vista tampoc és sostenible. Però aquí hi ha hagut pressions d'estats que depenen molt, tant de la nuclear França com del gas Alemanya, bàsicament, no només han sigut aquests, però bàsicament, i aquestes pressions han acabat pesant molt. No?
Potser hem de parlar de la sostenibilitat econòmica, no? Que és un altre tipus de sostenibilitat, però que en definitiva acaba marcant les regles del joc sovint, no?
Sí, sovint, o jo diria que pràcticament sempre, no? I a més, això ha coincidit, malauradament, amb la guerra d'Ucraïna, amb la criminal invasió russa d'Ucraïna, no? Que ha fet també que totes aquestes qüestions de la dependència energètica, no? De l'autonomia estratègica de la Unió Europea en termes energètics estigui molt sobre la taula, i que les necessitats, no? D'anar-nos desconnectant del sobretot del gas i del petroli rus, doncs s'hagin accelerat. Però jo crec que no és només que ens haguem de desconnectar del gas i del petroli rus, és que ens hem de desconnectar del gas i del petroli, punt. I el que estem fent ara és anar a correcuita, diguem, per substituir una dependència per una altra, però de combustibles fòssils. Jo entenc que la transició no es pot fer d'avui per demà, que hem estat molts anys badant i que ara no ho arreglarem tot d'aquí a finals d'any. Però el que hauríem de fer realment és apostar per un sistema energètic basat en renovables i amb la generació d'energia el més local possible. Perquè si no, si substituïm la dependència de Rússia per altres països que ens queden lluny i en aquests països algun dia doncs, també algun conflicte o alguna amenaça de tancar la xeta, tornem a estar igual.
Recordo, jo li explicava que havia fet alguna visita al Parlament Europeu fa uns anys i em va cridar molt l'atenció saber el nombre de lleis que s'aproven a la institució europea que ens acaben afectant a tots. Mm-hmm. De fet, és la majoria de lleis que ens acaben afectant surten des de Brussel·les o des d'Estrasburg, oi? Però és veritat que en els últims temps, primer va ser la Covid, ara el conflicte amb Ucraïna, sembla com que tothom, fins i tot els més euroescèptics, han girat la cara cap a Europa. No? Mm-hmm. Em sembla que el sentiment de pertanyença a Europa està més fort que mai, no?
I no ens oblidem, sí, i no ens oblidem de la gestió de la pandèmia, de la compra de vacunes, no? Del pas Covid, no? Que també és una idea, una decisió de Brussel·les. Jo crec que sí, que efectivament que tens raó, que últimament, des del Brexit cap aquí, per dir-ho així, han anat passant coses que ens han demostrat la utilitat i la necessitat de la Unió Europea i de prendre decisions de manera conjunta des de les institucions comunitàries.
Veure el Brexit també segurament ens dona una pista, no?
Exacte.
De la importància de formar part d'Europa, no?
Sí, jo crec que no només per la negociació, que va ser molt complicada i molt, molt llarga, sinó per després, no? La implementació dels acords del Brexit i sobretot l'última decisió, no? Pràcticament de Boris Johnson, que va ser saltar-se els acords en relació amb el protocol d'Irlanda del Nord. Jo crec que si hi havia algú que es pogués estar plantejant, no?, sortir de la Unió Europea, queda clar que sortir és un camí complicadíssim i que no garanteix el paradís, diguem-ho així. No?
De fet, el camí és exactament el contrari, no? És el que vol Ucraïna, el que vol Finlàndia, el que vol Suècia. Efectivament, hi ha un camí que d'alguna manera, imagino, i això vostè, per això deia al començament, no?, que tinc la sensació que ara mateix formar part de l'Europarlament li dona a una visió molt privilegiada a la geopolítica a casa nostra, no?
Sí.
Europa s'està creixent a si mateixa, no? És la meva sensació,
Europa està intentant fer-se un lloc en el món i està intentant trobar el seu lloc en un moment, no?, que veiem que hi ha el creixement, diguem-ne, d'una coalició de potències de caràcter autoritari, no? En aquests moments és clar que Rússia i la Xina s'estan ajudant molt i que, a més, ho fan des d'una narrativa, diguem-ho així, antioccidental, no? I davant d'això tenim la potència dels Estats Units i els seus aliats. Nosaltres estem en aquest segon bloc, però crec que dintre de formar part d'aquest segon bloc, Europa hauria de tenir un perfil més propi en termes geopolítics, en termes també de relacions comercials, en termes tecnològics. És aquesta expressió que fem servir molt des de fa un any i mig a Brussel·les, que és aquesta expressió de l'autonomia estratègica o la sobirania estratègica, no? El president de la República Francesa, el senyor Macron, parla de sobirania estratègica, però l'expressió que es fa servir més és autonomia, no? Volguem dir que la Unió Europea realment ha de prendre decisions que ens permetin precisament tenir autonomia a l'hora de fer les nostres, de prendre les nostres opcions, no? I que no depenguem només dels Estats Units o d'altres actors determinats, i això vol dir doncs, fer passos en sobirania o autonomia tecnològica, comercial i també com a actor, un perfil propi en el món de les relacions internacionals.
No el canvis a Madrid.
El canvis a Madrid, malauradament, jo crec que tanca la porta precisament a això, no? Almenys en qüestions de defensa, de seguretat i defensa a un model europeu propi. No? Hi ha hagut la discussió en els termes de defensa dintre de la Unió Europea sempre és fins a on hem de dependre de l'OTAN. No? Uh-huh. Si podem generar un model més integrat de defensa europea que no depengui tant de l'OTAN, que vol dir dependre dels Estats Units. No? Jo crec que els acords de Madrid i el concepte estratègic aprovat a Madrid el que fa és precisament reforçar molt l'OTAN en el sentit de que el component europeu de l'OTAN queda absolutament integrat en tota l'organització i més amb l'entrada de dos països més europeus com Suècia i Finlàndia, no?
Hem parlat de com veiem Europa, parlem ara de com Europa ens veu, sobretot a nosaltres. Com s'està seguint des d'Europa ara mateix tot el tema català? És una pregunta massa general, no?, per respondre com s'està seguint. Ahir vam veure el pronunciament de l'advocat de la Unió Europea, no?
Sí.
Estem pendents de veure què passa amb si se li dona la raó al jutge Llarena, com en principi efectivament fa l'advocat amb el seu escrit. Normalment el tribunal segueix les recomanacions de l'advocat, però vaja, hi ha hagut un gir en el que era el comportament judicial, no? I això ho hem vist molt en els partits independentistes que es basaven justament en la justícia europea a l'hora de crítica a l'espanyola, en aquest cas, no?
Bé, jo crec que hi ha les qüestions judicials, no? I paral·lelament hi ha les qüestions més de relacions polítiques. Les qüestions judicials veurem com acabaran, no? Però el que sí que vull dir és que el Tribunal de Justícia i el Tribunal General de la Unió Europea són institucions independents, que aquí ningú crec que pot tenir cap element per acusar de parcialitat o imparcialitat o politització. Són institucions absolutament sòlides i serioses en aquest sentit, no? Veurem com acabaran tots aquests litigis, perquè evidentment marcaran també una part del que passi políticament en aquest país en els propers anys. Però des de la vessant de més, diguem-ne, relacions polítiques entre Catalunya i la Unió Europea, jo crec que darrerament hi ha hagut un cert desgel, no? Una certa represa de les relacions durant uns anys gairebé que hem estat prostrats, no? Per la Unió Europea. No hi ha hagut cap comissari, ni molt menys cap president o presidenta de la Comissió, no?, que s'hagués reunit amb els nostres representants. Semblava que teníem una mena de veto després del referèndum de l'1 d'octubre i dels fets posteriors. I últimament hem tingut la visita de la senyora von der Leyen a Barcelona, que va poder fer una petita trobada amb el president aragonès. Ara fa dues setmanes el vicepresident Esquinas, no?, va tenir una reunió a Palau amb el president també. Jo crec que això és positiu. Jo crec que el fet de que puguem reprendre les relacions entre Catalunya i les institucions comunitàries ho hem de veure com una normalització. Evidentment, això no vol dir que la situació política de Catalunya quedi normalitzada ni quedi fixada, no?, en el moment on estem ara. Les coses no estan arreglades, hi ha un conflicte polític obert i que no està ni molt menys resolt, però nosaltres formem part de la Unió Europea, nosaltres hem contribuït com a país que forma part de la Unió Europea en aquest projecte d'integració i de compartir valors, polítiques, objectius, i crec que en alguns espais ho han fet molt significativament i jo crec que això es reconeix des de les institucions europees, que Catalunya és un racó d'Europa que pot aportar coses interessants i que, de fet, aporta coses interessants al projecte europeu i, per tant, crec que també hi havia una certa incomoditat per aquest veto, que jo crec que era un veto més, diguem-ne, imposat pels partits polítics espanyols, pels partits de govern espanyols, no? Tant els que hi havia abans com els que hi ha ara. Crec que hi havia aquesta incomoditat de dir, home, Catalunya forma part de la Unió Europea, és un país que aporta, és una economia important en el marc del sud d'Europa. El que és normal és que ens puguem reunir i puguem tenir relacions, no? I per tant, jo celebro aquest canvi que hem començat a veure, que espero que es pugui seguir veient en els propers mesos, però no oblidem que aquí les coses no estan arreglades, el conflicte polític no està ni molt menys tancat ni resolt i que queda molt camí per fer diguem-ne, per acabar amb tota la persecució judicial, per poder arribar a un acord polític sobre com en aquest país podem votar i podem decidir, no? Podem fer un referèndum d'autodeterminació, com han fet en altres països. Però a mi em sembla que la normalització de les relacions polítiques amb el nostre entorn polític sempre és positiu.
També l'espanyol. M'imagino que ha vist avui vostè la compareixença del president de la Generalitat, que s'ha expressat exactament en la mateixa línia que està fent vostè. Ha recordat, de fet, ha acabat pràcticament la seva compareixença dient això, és a dir, que tota la normalització de les relacions i aquest camí cap a la bona sintonia amb el govern espanyol no té de cap manera com a significat que hagi acabat el conflicte. L'ha posat exactament al mateix indret que ha comentat vostè, però sí que és veritat que ha parlat de coses que a mi m'han semblat molt interessants, no? No només des del titular d'avui, sinó des del titular que ens pot venir donat d'aquí uns mesos. Ha parlat de judicialitzar, per exemple, tota la qüestió del procés. I això a dia d'avui significa una cosa, però d'aquí uns mesos pot significar una altra. Si per, jo què sé, imagines en un panorama que efectivament tornessin les euroordres i efectivament es concedissin aquestes euroordres, un canvi en el tractament judicial del que seria Carles Puigdemont i la resta de persones, podria resultar molt, molt significatiu, no?
Podria ser significatiu i positiu, no? Però jo aquí sí que vull dir una cosa. En una democràcia hi ha separació de poders i, per tant, això vol dir que el poder judicial doncs, té el seu camí, té les seves, el seu àmbit, el seu espai d'actuació, i l'executiu té el seu i el legislatiu té el seu. Però això no vol dir que no es puguin fer coses des de l'àmbit polític, des de l'àmbit executiu, per intentar, doncs, en el marge que tingui, doncs, influir no en les decisions judicials, perquè evidentment llavors no hi hauria separació de poders, però sí que per influir en la pressió que es pot posar, en el grau de pressió que es pot posar sobre un determinat moviment polític, un col·lectiu com és el nostre, l'independentista, no? I en aquest sentit crec que sí que hi ha marge d'actuació. De fet ho hem vist ja amb la qüestió del Tribunal de Comptes, que no s'ha acabat, no? Des d'aquella barbaritat que ens demanaven a una trentena de responsables doncs, uns quants milions d'euros, bé, tot això s'ha anat rebaixant, però continua havent-hi gent en aquest procés, gent imputada, a la qual se'ls està demanant molts diners. Però si mirem el que es demanava al principi i on estem ara, veiem que la cosa ha canviat i, per tant, aquí ha passat alguna cosa, no? Per tant, vol dir que hi ha marge. Hi ha marge per disminuir aquesta persecució, aquesta pressió, des del meu punt de vista absolutament injustificat, perquè és molt difícil intentar tirar endavant un procés de diàleg, un procés de negociació, un procés de normalització, quan al mateix temps una de les parts que està intentant fer aquest esforç de diàleg, una de les parts que s'asseu en un costat de la taula, doncs no para de rebre cops a nivell judicial, no? És incoherent i al final una pressió des d'un costat fa que podria fer que tot acabés pels aires, no? Que potser és el que algú vol. Però jo crec que la línia d'intentar que hi hagi gestos aviat en la línia de la desjudicialització, com deia avui el president, és absolutament necessari. Si no, no hi podrà haver un debat entre iguals, perquè resulta que nosaltres seguim perseguits amb un munt de causes obertes, d'altres que es poden obrir, i a l'altra banda, doncs, estan tranquils, no? I això tampoc és just.
No té, a vegades, la sensació que ens hem equivocat molt confonent estat i governs?
Jo crec que tothom hauria d'haver après coses del nostre procés cap a la independència. Hi ha coses que les hem fet, que aquest país ha fet extraordinàriament bé, com per exemple la mobilització ciutadana, com per exemple el que va passar l'1 d'octubre, que va ser un exemple també de mobilització ciutadana, però hi ha coses que segurament no les vam fer prou bé perquè no en teníem segurament això que vostè diu, no? La naturalesa de l'Estat, i que l'Estat no sempre és el govern, no només és el govern, hi ha altres poders per allà que a vegades tenen fins i tot més influència que el propi govern, que el propi executiu, no? I és probable que alguns dels nostres errors, i no tinc cap problema en reconèixer que nosaltres hem comès errors, vinguin d'aquesta mala lectura o d'aquesta lectura poc correcta o poc acurada, no? I això és una de les coses que hem hagut d'aprendre d'una manera una mica dura, una mica salvatge fins i tot, però que hem hagut d'aprendre, no? Del que significa realment el poder, que significa també l'estat, diguem-ne, profund, no? Que són les clavegueres de l'Estat. Tot això forma part del poder, d'una manera més visible o menys, però tot això forma part del ser d'un Estat, no?
I entenc que tothom ha pres el mateix. Ho dic perquè, efectivament, de tota aquesta qüestió hem sortit amb lliçons, si més no, quan se'ns expliquen, molt diferents. No? Si un parla amb Junts per Catalunya, parla Esquerra Republicana o parla amb la CUP, les lectures, bé, no sempre, però són força diferents. No?
Jo no sé si tothom ha après i si tot el que hem après és el mateix. Però el que sí que sé és que el partit que més ràpid ha intentat fer un aprenentatge, ha intentat fer una lectura en sentit positiu, però alhora crític del que va passar i del que vam fer, és Esquerra Republicana. De tal manera que l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira, crec que ja fa 2 anys, van treure un llibret, no? Tornarem a vèncer, on precisament es feia això, no? Un balanç, no? del que havíem fet bé i del que haurem de fer millor. I jo crec que aquesta lectura nosaltres hem estat els primers a fer-la. I crec que n'hi ha que encara, si s'hi han posat, no s'hi han posat gaire, diguéssim, no? I crec que és necessari fer-ho, perquè les etapes polítiques doncs avancen i els moments polítics que canvien i hem de ser capaços de llegir aquests moments polítics i d'actuar també doncs, en funció de com canvien les circumstàncies. Perquè si no és molt fàcil que et vagis donant cops de cap contra la mateixa paret, no? Si no veus que la paret continua estant allà o fins i tot és més alta o que li han posat més maons, no ho sé, però has de ser capaç de llegir això i llavors a veure com podem esquivar o podem saltar la paret des d'unes altres circumstàncies, perquè les coses canvien, no?
Recordo fa anys, no?, quan teníem plena efervescència del procés, alguns líders, sobretot a Madrid, no?, li deien al moviment independentista català i després com gestionaran la frustració. No? Mm. La frustració porta a la desmobilització. Vull dir, estem veient el CEO, que encara de manera tímida, no? Però que està marcant una tendència a la baixa, no?, pel que fa l'independentisme. Això a vostè l'amoïna?
Sí, és clar, m'amoïna. És a dir, tot el que sigui una percebre una tendència que no va en la línia de reforçar-nos, doncs em preocupa, com crec que ha de preocupar qualsevol independentista, no? Jo crec que hi ha una part de frustració generada, diguem-ne, per la manca d'entesa en determinats moments entre els diferents components de l'independentisme, i això pesa molt, però també crec que hi ha una frustració que fins a cert punt no deixa de ser lògica, diguéssim, no? Vam estar 3, 4, 5 anys amb un nivell de mobilització i un nivell d'il·lusió i un nivell de motivació molt elevat, i després va venir el que va venir i hem hagut de patir tot el que hem hagut de patir, no? Alguns més en pròpia pell, d'altres més indirectament, però hi ha hagut un patiment generalitzat a aquest país per motius polítics, i això també genera una certa frustració, perquè el que veiem molt a prop doncs resulta que no estava tan a prop, no? Però sí que hi ha l'altre component que aquest és més, potser, que no hem sabut fer prou bé entre els representants del moviment independentista de l'àmbit polític.
En qualsevol cas, mirant cap endavant, ara sembla que tenim molta Europa. Això jo diria que és el titular que ens ve de manera més clara. A Ucraïna encara li queden uns quants capítols, malauradament, no? Tot el tema de la crisi energètica. L'altre dia era interessantíssim, no?, veure com d'alguna manera sembla, vist des de fora, vostè això ens pot corregir tant com vulgui, perquè som simplement aficionats al tema, no?, però que sembla que hi ha com un canvi dins Europa, no? Que aquells que han manegat absolutament la paella són ara els que tenen més problemes. Parlem sobretot d'Alemanya, no?, que ha basat tota la seva economia en exportar a l'Europa de l'Est, a Rússia, a la Xina, i s'ha fet tot el seu abastament energètic gràcies a Rússia, i que això sembla que està canviant, no? Com canvien les coses, no? A mi és una de les coses que em semblen absolutament al·lucinants, no?
Sí, sí. De fet, els escenaris polítics a vegades ens sembla que són estables i sòlids, però en realitat poden canviar pràcticament d'un dia per l'altre, no? I si no hi hagués hagut la invasió russa d'Ucraïna, molt probablement no hauríem fet res d'això, no hauríem estat parlant d'això.
No estaríem parlant d'inflació ara, exacte, segurament, no?
Però segurament Alemanya continuaria amb la seva dependència, no? I la Unió Europea en general, un 40% de dependència amb el gas natural. Vull dir que a vegades hi ha canvis provocats per una actitud activa, no? dels governs, perquè veuen que s'ha d'avançar cap a una determinada direcció, i a vegades hi ha canvis que et venen donats per unes circumstàncies que no havies previst, no? com aquesta animalada del senyor Putin, no? Pel que sigui, ens hi hem de posar, ens toca fer això. Veurem què passarà aquest hivern, sobretot en els països on fa més fred i on depenen més del gas rus, no? Es parla de que potser s'haurà de racionar el subministrament energètic, però almenys que tot això serveixi pel que dèiem abans, no? per avançar en la transició energètica, en la transició verda, per reforçar o per incrementar les renovables i per deixar enrere aquestes dependències, no només de combustibles fòssils, sinó també de països que no són un exemple de drets humans, democràcia, etc. No? Perquè ara, de cop i volta, estem fent acords, no? amb altres països que sembla que no tinguin cap problema, no? en aquests àmbits de democràcia i drets humans, i no és així, no? Tot el contrari, però prima ara la necessitat, no? de trobar altres subministres, altres orígens, diguem-ne, dels combustibles fòssils, però no deixa de ser incoherent, no? Per tant, jo crec que hi ha una absoluta necessitat d'accelerar aquest model renovable, però alhora amb el màxim d'autonomia possible dintre de la Unió Europea i, per tant, que no haguem de dependre dels altres. No?
Estava pensant que vostè, quan arriben les vacances, després de la quantitat d'avions que agafa al llarg de l'any, li deu venir de gust anar, no sé, a Masnou, posem per cas, no?
Sí, la veritat és que no li queden gaires ganes de moure's molt, no? Perquè ja ho fem...
Masnou està molt bé, deixi'm que li digui, eh?
Sí, sí, tant. No, de fet, en el nostre país hi ha moltíssims racons, per sort, que estan molt bé, no? I el Maresme és un d'ells. Però, clar, la meva família no es mou tant durant l'any.
Toca moure's.
I elles, perquè jo tinc dues nenes i la meva esposa, elles tenen ganes de moure's i, per tant, ho entenc perfectament.
Toca moure's.
Doncs
feliços moviments, senyor Soler.
Moltes gràcies.
Molt que hagi estat avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer, de veritat.
El mateix. Moltíssimes gràcies.